La caravana, amb Joan Trias.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui a la caravana hem convidat a un dels grans escriptors i una de les grans personalitats de casa nostra, com Jordi Sierra i Fabra. Ell té 76 anys i ja porta 560 llibres publicats. Sembla impossible, però ell ho ha fet. Amb 8 anys ja escrivia i amb 12 ja tenia enllestida la seva primera novel·la llarga de 500 pàgines. Ell assegura que la lectura li va salvar la vida. Era un nen tartamut. Tartamut assegura d'aquells que no parlen, però quan escrivia diu que no tartamudejava i des d'aleshores no ha deixat d'escriure. L'últim llibre que ha publicat és La Verdad Oculta, on hi trobem una Barcelona senyorial i urbana de dues èpoques molt diferents, una novel·la que ens endinsa els obscurs secrets de l'alta societat a través de la complexitat psicològica dels seus personatges. Per parlar de la seva nova novel·la i de molt més, Jordi Sierra, molt bon dia.
Bon dia.
Abans d'entrar a l'estudi, Jordi em deia sempre a Radio Estel m'acabeu convidant per una cosa o altra, però és que és un plaer tenir sempre en Jordi Sierra als estudis de Radio Estel. Jordi, com estàs després de publicar aquesta nova novel·la, La Verdad Oculta?
Bé, el cert és que cada any, al març i a l'abril i al maig, tothom publica llibres de cop, i llavors he publicat l'últim Miquel Mascarell a l'abril, i ara surt aquest La Verdad Oculta al maig. Vull dir que la gent diu... Però clar, aquest llibre està fet fa 5 anys, eh? Vull dir, no està fet fa 2 dies. I les editorials els programen, tenen els seus canals, i em trobo a vegades que surten a la vegada diversos llibres meus.
Clar, bueno. Perquè ho calculem, eh? Abans dèiem, en Jordi Sierra ha publicat 560 llibres, però fets... En tens 598.
Sí, me'n queden dos per arribar als 600. Amb el meu nom, eh? Cuidado, perquè fa 40 anys feia de freelance i llavors feia moltes coses amb pseudònim, acceptava encàrrecs. Quan jo firmo alguna cosa és perquè ho faig jo. Quan era freelance i m'encarregava d'alguna cosa la feia i tinc, bueno, 50 o 60 llibres més amb pseudònim.
Arribaràs als 600?
Sí, i espero que als 700.
I als 700, eh?
Aviam, 76 anys, espero morir-me al 100 i escrivint sa i bé i platòric.
Hi ha dia que no escriguis, Jordi?
Sí, és que aviam, és que la gent confon escriure amb pensar. És molt diferent, o sigui, si sumes tots els dies de l'any que jo escric una novel·la físicament, em sembla que no arriba ni als 3 mesos. Els altres 9 són pensar, viatjar, informar-me, investigar, si cal investigar, clar. Aquest llibre, La Verdad Oculta, no ha sigut massa, però també té una investigació, perquè passa l'any 59 i l'any 60, i l'any 92. Són dues èpoques diferents. Vulguis que no t'has de situar. I has de mirar diaris de l'època i recordar el 59, quan tenies 12 anys tu, com era la vida. I el 92, en plena eufòria olímpica, què feies? Per tant, el treball d'escriure és molt senzill. O sigui, aquesta novel·la, que és molt gruixuda, molt feixuda, deu estar feta en 3 setmanes com a molt escrita. En 3 setmanes escrita. Però molts llibres meus els he fet en 3 o 4 dies, però puc estar mesos anant-li voltes, fent el guió previ. Sempre sé que fer un guió previ, en paper i a paper i boli, i cada capítol resumir-lo en 50 línies. Què passa? On passa? Per què? Què diuen? Què fan? I això és la clau. Després d'escriure sóc ràpid, sempre ho he sigut.
Jordi, de quin neguit surt La Verdad Oculta?
Bé, de molts neguits. Fixa't bé que la dedicatòria, el llibre diu exactament que està dedicat a la meva desconeguda família paterna. I a un tal Octavi Fabra, que me'l van apartar quan érem nens i mai havia vist a veure. Vull dir, això té molt a veure. Inclús el personatge del detectiu parla del seu passat i, de fet, està parlant del meu passat. O sigui, el meu pare va morir quan jo tenia 28 anys. I de sobte, al cap de 9 anys després, me n'entero que era fill il·legítim d'un metge de Valladolid molt famós, que jo no ho sabia, i jo encara tenia un avi, 3 tiets i tietes i 8 cosins, que no coneixia. I això ningú ho va explicar. O sigui, la gent va morir sense explicar-me això. Aquella mania de protegir els nens, no, que no se n'enteri el nen que no pateixi. El nen té dret a saber d'on ve i què passa a la seva vida. Perquè després és tard quan se n'entera. Llavors, aquesta història, una altra és la del meu, aquest Octavi Fabra, que era un cosí meu, que érem dos nens, que jugàvem sempre junts, i un dia el meu tio es va separar de la seva dona, i ja no em van deixar mai més veure aquest Octavi Fabra, que era el meu cosí. Uh-huh. Per tant, aquest llibre parla d'aquestes coses. Aquest llibre parla d'una criada que arriba a Barcelona l'any 59, ve de poble, a treballar amb una família burgesa de diners, en la qual hi ha el cap de família que, degut a la guerra de Cuba i del Fidel Castro, veu que el seu negoci de sucre perilla. Per altra part, la dona, virtuosa, catòlica, religiosa, tal i qual. El fill gran, en seguida, s'enxotxa de la criada perquè és molt mona. La filla petita l'odia, no sap per què, però li té molta mania. Llavors, en paral·lel, hi ha un detectiu, l'any 92, que està buscant aquesta criada 32 anys després, i el seu fill. Llavors ja comences a preguntar-te, aviam, ha tingut un fill d'aquí. Clar, a la seva idea hi ha tres homes, el cap de família, el fill i el nòvio que té un quinto de l'època, que en aquella època era molt normal veure quintos i criades jocs per la tarda passejant. Llavors ja comença el misteri. I després hi ha un crim. Què ha passat a l'any 59? Qui ha mort? Qui l'ha matat? Per què? Per tant, per un cantó es nova la costumbrista que parla d'una Barcelona burgesa del 59, l'època encara que, bueno, venia aquí l'Eisenhower i a legitimar l'exèrcit de Franco. I per altra part, la Barcelona olímpica del 92, amb un detectiu que està buscant a una senyora que ha desaparegut fa 32 anys. Per tant, és un part llibre mig policiac, una miqueta, però també és un llibre que parla de coses de com eren fa uns quants anys.
De seguida tornem al llibre, Jordi, però m'encuriosia molt el que m'explicaves de la teva família. Com et va marcar tu tot allò?
Quan vaig entrar, en parlant clar català, tant se'm va fotre. M'era igual. El que passa és que durant molts anys, quan el meu pare no em deixava escriure, i em prohibia escriure, i plorava, perquè volia que fos matemàtic, volia que estudiés una carrera, volia que fes una sèrie de coses que jo no em venia de gust fer, vaig estar 5 anys treballant a la construcció i estudiant per la nit aparellador, cosa que odiava perquè tot era matemàtiques, perquè el meu pare em va obligar. Llavors, jo era un nano diferent, escrivia, i ell no ho entenia. De sobte, a més, després em fico a escriure al món de la música rock, soc director de revistes de música, anava amb els cabells llargs, i els meus amics eren músics, eren cantants, que el meu pare no ho entenia. I llavors el meu pare mora amb 3 infarts que té seguits, i mora molt jove, i sempre et queda la recança de dir, hòstia, el teu pare s'ha mort sense que li hagis pogut demostrar que tenies raó, que ets escriptor, i potser li has trencat el cor. Uh-huh. Llavors et sents malament perquè et penses que ha sigut part de la mort del teu pare, i això et pesa. I quan 9 anys després t'enteres que no, que el teu pare ja valia malalt de sèrie, ja venia tocat de sèrie, ja venia fotut pel seu passat. I penses, coi, no vaig ser jo, és que era ell que ja venia així. Uh-huh. Per tant, quan te n'enteres, em vaig quedar igual. Vaig pensar, bueno, ara ja ho sé, fantàstic, però ja no té res, el meu pare estava mort. Vull dir, de què serveix tirar-te els cabells? Me cago en dena i cridar. No, ja ha passat. La vida és això. Algú va dir una vegada que la vida és un 5% el que et passa i un 95% com t'ho prens. Llavors és millor relativitzar les coses. Quan no pots fer res ja, pues deixa d'importar-te.
Tu ets un optimista, de mena?
Sempre ho he sigut. Sempre o sóc un pessimista, o sóc un... No, com ho diuen? Un optimista destrempat, o un pessimista, no sé què. Però sempre, bueno, estic viu, només tinc una vida, que és aquesta, intento viure-la al màxim. He tingut cops molt forts últimament, la mort de la meva dona amb un accident, vull dir, va... Són coses que et deixen fotut. Però cada dia t'aixeques i has de seguir, perquè hi ha altra gent al teu costat i perquè fins que no et moris tens l'obligació d'estar viu. Ja està.
Equivocadament o no, jo sóc dels que penso, Jordi, que si algú treu un llibre, indubtablement part d'aquest algú hi és reflectit en aquest llibre. En el teu cas, passa una mica més? Quant de tu hi ha en els
teus llibres? En aquest cas potser sí, però en aquest llibre, La veritat oculta. Però pensa que hi faig 600 llibres de ciència-ficció, policiacs, d'història, per nens, per grans, no sé, jo no estic a tot arreu. Vaig publicar fa uns mesos un llibre que es deia Història d'un pedo, en vers, per nens petitets, evidentment. Jo no, vull dir, però tu, aviam, qui no s'ha tirat un pet a la seva vida? Tot s'ha tirat un pet.
Tothom.
Per tant,
ho diuen que és molt recomanable.
Per tant, exacte. Per tant, la gent pensa que un sempre escriu del que li ha passat. I no, jo faig novel·les, soc novel·lista. Una vegada em va dir un paio, als anys, quan jo era adolescent, 17 o 18 anys, un dia em va dir, diu, la teva vida no li importa a ningú. Fes novel·les. I és veritat, he estat a punt de morir 6 vegades, accidents d'aviació, atemptats terroristes, i, bueno, ho explico, però en una novel·la no hi he ficat mai si no té que sortir. Si un dia en una novel·la tenen que fusellar un tio, quan he estat davant d'un paio amb un Kalashnikov apuntant-me a l'estómac, ja sé el que se sent en aquest moment. Però si no val la pena que per fardar amb una novel·la ho fiquis tot. No, jo invento històries.
Per escriure és imprescindible sentir?
No, és que els llibres no s'escriuen. Se senten. Jo sóc escriptor, vaig néixer per escriure. Un artista neix per alguna cosa, té unes motivacions que no té la gent normal. La gent normal va pel carrer, veient el carrer, els núvols, si plou, o un cotxe que ve. Jo veig històries contínuament, sóc un visionari, imagino contínuament coses que han de passar o que poden passar. Per tant, com convertir això en una història escrita? A través dels sentiments. El que sents és el que et motiva per fer una cosa. Perquè una persona llegeix un diari i veu una notícia i jo, en canvi, veig una història per escriure? Perquè, evidentment, ja som un tarannà diferent. L'artista té aquesta parabòlica que capta energia contínuament.
Com dèiem a l'inici, en aquesta novel·la, La veritat oculta, ens presentes una Barcelona senyorial i urbana de dues èpoques molt diferents. Quins records en tens tu d'aquelles dues Barcelones?
Bé, he escollit precisament aquests dos... Però, clar, la gran pregunta és per què no el 55 i el 83?
Clar.
I per què no el 2014? I per què no... Bueno, són decisions que té que prendre un escriptor de manera ràpida i racional. En aquests moments... el tema del primer vaig escollir el tema del policia, del detectiu, l'any 92. Per què? Perquè en aquella època encara no hi havia mòbils, ni hi havia whatsapps, ni hi havia tonteries, ni hi havia internets. Per tant, el detectiu té que investigar, no començar a mirar internet tal i qual. Per tant, és un dels últims anys en el qual encara un policia podia investigar a palo duro, o sigui, com es feia abans. Llavors vaig situar, dic, ja, està buscant una persona. Quan m'interessa a mi que hagi passat la història? I tenia que buscar un punt d'inflexió a nivell mundial, i com que el tio és empresari, que té un negoci de sucre, vaig pensar, mira, quan el Castro ocupa el poder a Cuba el 2 de gener del 59, l'òstima, canvia una miqueta la perspectiva, i aquí a Espanya, no sé, a Cuba hi havia molta proximitat. Així que va ser una decisió molt racional de dir... Si passa el 92 al de Llonses, han de passar uns 25 o 30 anys. M'interessava fer el... Vaig dubtar el 64, que és l'any que l'Espanya va guanyar la primera Eurocopa. Podia pensar el 62, que és quan es mor el Kennedy. Però al final vaig dir, no, anem enrere, el 59, perquè encara hi havia aquella Barcelona que... El 60 ja va començar a canviar tot, la música, la societat... Però als anys 50 encara hi havia... I el 59 era el final d'aquests anys 50, encara molt apagats dels 40, a la postguerra espanyola. Per tant, vaig triar aquests dos anys conscients, però de manera ràpida, no vaig dubtar massa.
Com saps, Jordi, últimament ha passat molt amb pel·lícules, però darrerament ho veiem molt al teatre, que novel·les que han tingut molt èxit s'han transportat dalt dels escenaris. T'agradaria que La veritat oculta passés això?
Bé, aviam... És increïble perquè jo sóc un fill del cine, no de la literatura. Sóc fill del cine, he llegit molt, evidentment. Però he vist pel·lícules tota la meva vida. Cada dia m'has anat a dormir, o vaig al cine, o veig dues pel·lícules en vídeo. He vist tot el que es té a veure. Però, no, he tingut una mala sort amb el... Si jo n'estic fart que em diguin allò de... Si fossis americà... Si fos americà, sí, estaria a Hollywood fent guions de pel·lícules i ja hauria guanyat 3 Oscars, o no ho sé. Però coi, soc català i espanyol i vinc aquí, no, i aquí no hi ha diners. Llavors, m'han comprat llibres, bueno, La Disney em va comprar un llibre. Directors famosos com el Manolo Uribe. Productores... El David Menkes, director, uh-huh. és l'últim que ha fet una pel·lícula meva amb l'Anna de Armes, que ahir va estar a Barcelona, fa 10 anys. I noi, si, o no s'han fet, o hi ha hagut problemes. La sèrie Mascarell... Tothom pregunta sempre, com és que no es fa una televisió? Coi, TV3 va dir que la volia fer fa 5 o 6 anys. Però, claro, si no hi ha després una altra part que col·labori, sempre hi ha alguna pega. O falla la financiació, o falla el no sé què. El Pep Montner, l'actor, fot 10 anys que està darrere de ser el Miquel Mascarell a la pantalla. Per tant, aquest llibre, La veritat oculta, diguem honestament, és un culebron. És un culebron. Criada, que arriba a Barcelona, moníssima, i que se la vol follar el senyor de la casa, el fill i el nòvio. Vull dir, és un culebron, però ben escrit, que és la diferència amb els culebrons aquests de venezolanos que veiem per televisió. Per tant, això seria, no una pel·lícula, no, una sèrie de televisió. Mm. Una sèrie. Ara, en teatre he fet moltes coses. Kafka i la muñeca viajera s'ha fet a 20 països. Ara s'acaba d'anar per sexta vegada a Rio de Janeiro. Aquest any s'ha anat també a Suècia. Bueno, o sigui, ja he fet coses, però no depèn de mi. Jo soc escriptor. Que es faci una cosa amb teatre o amb cine depèn d'un productor, d'una companyia, i amb això ja no m'hi fico.
Doncs mira, com que ets escriptor, t'ho preguntaré d'una altra manera. Jordi, llegim prou a la societat catalana? I encara més, llegim prou en català?
Aquí hi ha dues preguntes, dues respostes. Mm. En primer lloc, a mi quan em diuen que un nen... retrocedeixo. Quan jo era nen... era l'únic nen del meu col·le que llegia. L'únic. El més era lectura el Quijote, obligat. Els altres, llavors, vull dir que en aquella època ningú llegia, i jo llegia. Com es torna avui en dia? Que tots els nens llegeixen. Però a mi no em serveix de res que em diguin 80 de cada 100 nens llegeixen. Prefereixo que em diguin 60 de cada 100 entenen el que llegeixen. Perquè el gran problema és que no ho entenen. El problema és que el món d'avui en dia és vertiginós, pantalles, tal, 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 i llegeixen, però no entenen. O sigui, no assimilen el que llegeixen. Per tant, es llegeix molt més que abans, i molt més, però no s'entén. L'altra part, en català. Bé, jo crec que estem en un moment, com això té raó la Generalitat, preocupant del descens de gent que parla i el descens de gent que llegeix. El meu personatge, Miquel Mascarell, saps la de cartes que estic rebent perquè només l'han publicat en castellà? Es pensen que és culpa meva. I no sé com explicar que jo sóc escriptor. Que si l'editorial em diu fa un any i mig, tanquem la sèrie, vale, és que en tinc un per fer que és molt bo. Vale, fes-ho però només en castellà. Ja em vaig emprenyar, ja vaig dir de tot. Però què faig? No el publico. Sóc escriptor, abans que res. No vaig amb la bandereta amunt i avall. Primer sóc artista, escriptor. I vaig dir, bueno, haig un llibre que ja tinc el guió fet, l'escric. En castellà, vale. I la gent m'està dient que per què no l'he fet? No és culpa meva. Jo només sóc escriptor, però si hi ha una editorial que no el publica... Llavors, o sigui, per què tanca la sèrie? Perquè ja portem 15 llibres. Però per què no surt en català? Doncs pues deu ser perquè es ven poc. I l'editorial, evidentment, no és una germana de la caritat. Per tant, anem a pensar, es ven més en castellà que en català. En català, potser no cobreix gastos, doncs no es treu en català. Jo no tinc la culpa. Però això és un índex de que, evidentment, sí que hi ha una mancança. Però, clar, cuidado, el Miquel Mascarell és un personatge policiac que es llegeix la gent gran. Això vol dir que també la gent gran llegeix menys en català. No únicament els nanos. O sigui que és un tema molt delicat que requereix de molts esforços socials, polítics, i els escriptors som els últims monos. Si jo tinc que escriure un llibre i sé que en català no el publicaré, coi, però el farem castellà perquè, a més, jo venc a Amèrica Llatina. I estic traduït a 30 idiomes. A Xina acabo de vendre 1 milió de llibres. 1 milió, a Xina. Amb els nens xinesos llegeixen llibres meus. És al·lucinant. I llavors vull dir, aviam, jo tinc que menjar cada dia. Ja faig el que puc. Ja he reivindicat la meva guerra. Perquè, hòstima, l'any 68, quan vaig començar a escriure i vaig reivindicar el meu nom, Jordi Sierra i Fabra, i em deien que no podies posar aquest nom tan català, i em deien que la Illatina era una falta d'ortografia, i em deien que Jorge, jo, no, no, no. I en aquella època vaig dir, no escric si no podeu el meu nom, i m'estava jugant al futur, i vaig mantindre ferm. Però avui en dia encara tinc d'anar amb garreta, ja he fet les meves guerres, ja les he fet.
Com està el món editorial, Jordi?
Pues la gent va molt despistada. Jo puc dir quan vinc a editorials a Espanya, clar, imagina't. I en tinc 4 a Mèxic, 4 a Colòmbia, 2 a Ecuador. Si publico arreu del món. Però, clar, hi ha molt despiste, perquè de sobte fa 20 anys es posa de moda el Harry Potter. Saps la gent que em va trucar dient-me, Jordi, haz algo de niños magos. Aviam,
sí?
Aviam.
T'ho van demanar?
Sí, claro.
I quan algo de niños magos, eh?
I quan el crepúsculo, oye, estan de moda los vampiros. Aviam, si jo faig un llibre de vampiros, saps? Perquè a mi se m'ha ocorregut. Jo soc lliure, independent, feliç. Faig el que vull, escric el que m'agrada. Mai he fet encàrrecs amb el meu nom. Per tant, vull dir, llavors la gent està buscant sempre el nou bestseller, el nou el que sigui, però sempre copiant. Hi ha dos tipus d'artistes, sobretot d'escriptors. El que crea, el que obre camins i el que se segueix. Jo tinc la sort que hi he obert camins sempre. I he sigut innovador, i he arriscat sempre molt, i he fet coses que ningú havia fet. Quan vaig publicar, ja fa 35 anys, Noche de Viernes, nit de divendres, la novel·la realista espanyola no existia. Ningú havia fet llibres tan d'usos. I vaig fer Noche de Viernes, va pagar, i per aquí es va obrir un camí. Per tant, Soc un escriptor que obre camins. El que se segueix, còpia, vale, té que jalar, doncs pues vale, endavant. És artista, no ho sé, ja no m'hi fico. Però jo reivindico la creativitat, la llibertat i d'aquestes coses. Per tant, quan jo faig un llibre, no penso mai a quina editorial l'enviaré. Primer el faig, i quan ja està fet, és quan dic, aviam, aquest llibre, home, potser que l'enviï a Lo Que Leo, perquè, o potser que l'enviï a SM, o si és adult, doncs llavors potser que va a un lloc o un altre. Però primer faig el llibre, i després ja penso què faig amb ell.
598 llibres. El que està clar és que jo crec que per ser un escriptor i un bon escriptor has de llegir molt. Tens calculats quants llibres has llegit?
No, això és impossible. És com dir quantes pel·lícules he vist a la meva vida. Si en veig una o dues cada dia, és molt complicat. Jo cada dia, entre treballo al dematí 3 o 4 hores, a la tarda també 4 hores més, i a les 2:30 és l'hora que dino, veig l'informatiu, després llegeixo un diari o dos per veure com està el món i la novel·la que estic llegint en aquest moment. Clar, si la novel·la és petiteta, me la ventilo en 2 o 3 dies, si és gruixuda, una setmana. Per tant, i a les 4:30 em torno a ficar a escriure. Per tant, és impossible. Però de nen llegia un llibre al dia.
Un llibre al dia?
Sí, eren baratets. Els llogava per 2 rals. El tia de l'escola venia pa sec, diaris vells, anava amb mitja pesseta i llogava un llibre en una llibreria de segona mà. Què llegia? Pues llibres aquests baratets de la Bruguera, que valien 6 pessetes, de l'Oeste, de marcians i de gangsters. Jo em vaig formar llegint porqueria.
Porqueria? Llibres...
Sí, aviam. Sempre els he dit als nanos, nano...
M'han dit que llegies fins i tot el diccionari, Jordi.
Sí, per aprendre paraules noves, pels meus llibres. Jo els he dit sempre als nanos, per saber que un pastel és bo, primer has d'haver menjat merda, nen. Has de comparar. Vull dir, a la vida no pots estar sempre menjant pastels. També t'has d'empassar coses que no t'agradaran. Bueno, doncs jo em vaig formar llegint autèntiques tonteries. Però és igual, vaig aprendre.
Com arriba la lectura a la teva vida?
Això no me'n recordo, perquè jo amb 8 anys, quan tinc el meu accident, quasi perdo el braç esquerre i el nas, que se'm va caure sense... Vaig passar un vidre. Jo recordo que ja en aquella època ja devorava llibres, era una manera de viatjar amb el cap. Aviam, els primers 5 anys de la meva vida, aquí encara hi havia cartilla de racionament. Passava amb gana. Llavors, jo vaig descobrir, en algun moment, no sé quan, sobretot TVOs, també en aquella època, vaig descobrir que llegint, jo volava amb el cap, amb l'imaginació. O sigui, la primera vegada que vaig anar a Nova York, em va sorprendre perquè era com si ja ho conegués, com si hagués estat tota la vida, perquè havia llegit tants llibres i havia vist tantes pel·lícules a Nova York, que ja era, bueno, mira, estic a Nova York, ah, sí, mira, per aquí hi ha aquest parque. Llavors, la cultura que et dona a llegir no te la dona a estudiar. El que s'estudia, s'oblida. El que es llegeix, no. Es queda dintre teu.
En aquestes xerrades que dones a vegades, Jordi, una de les frases més boniques que has dit precisament a la xerrada, crec que vas fer del BBVA, va ser...
Aviam, no diguis BBVA. És que la gent sempre... Molta gent sí. M'ha arribat a dir, ja està bé, et va comprar el BBVA. I penso, perdona, em van entrevistar,
clar, va entrevista
Aprendemos Juntos, El País, que després va resultar que ho financiava el BBVA, però quan surt el BBVA, la gent es pensa que estoy comprado por el BBVA. No, és Aprendemos Juntos, El País.
Ara.
Vale.
Doncs en aquella ocasió vas dir, llegir em va salvar la vida, escriure li va donar sentit.
Exacte. Primer salva la vida una cosa, i després quan ets aquest nen que descobreix que escrivint no tartamudeja, pensa, coi, jo puc ser millor que el que estic llegint, i evidentment li va donar sentit escriure. Jo sóc home que va néixer llegint i espero morir escrivint.
Explica'm una cosa, Jordi, perquè jo crec que és prou conegut, però no per ser prou conegut deixa de sobtar. Tu eres tartamut.
Sí. I no es nota, oi? Parlo molt ràpid. Bueno, és una història d'aquelles... De nen patia bullying, assetjament escolar, el tartaja, coses d'aquestes. Però et diré una cosa, cada cop... En aquella època no podies anar al teu pare. Papa, que em pega el nen un mató de la classe. Perquè el teu pare que és petit. I tu callaves. Tampoc podies anar al teu profe. Profe, que me pega el mató de la classe. Perquè t'hagués dit, apanya-te. T'ho havies d'empassar. I et diré una cosa, cada cop que vaig rebre em va fer més fort. Avui ho entenc. A més, jo tenia un somni. Sempre recordaré un dia que m'estava fotent un cop de puny al bèstia de la classe, que es deia Petit, però no era petit, era enorme. I recordo que jo vaig pensar, tu seràs sempre un bèstia, sempre, perquè el que pega de nen pega de gran. Jo seré millor que tu, seré escriptor. Tenia un somni, i aquest somni em feia fort. Quan ets un nen i no tens res, i t'estan a tot arreu putejant, i tens un somni i dius, jo m'aferro a això, això et salva la vida. Per tant, jo deia, jo seré millor que tu, i evidentment he sigut escriptor i he sigut el que he volgut. Però sí, era tartamut. I llavors, recordo la meva famosa frase, que s'ha dit molt. Un dia vaig dir, vale, soc tartamut i ho sé. Hi ha gent que és idiota i no ho sap. Té un avantatge. Si saps el que és, ets un avantatge. I vaig començar a explicar xistes. Us explico un xiste. La gent flipava. Claro, mai aconseguia acabar el xiste. Però sempre tenia, al final, el recurs de dir això ben explicat té molta gràcia. I es fotien a riure. No sé com va ser, però amb 4 anys tenia un programa de ràdio. Un programa de ràdio, amb 4 anys. El tartamut, un programa de ràdio. Per què? Perquè va deixar d'importar-me ser tartamut. Primer, t'has de riure de tu mateix. Jo m'enric de tothom, sempre estic content i me'n foto de tothom, però primer de mi mateix. No et pots prendre en sèrio tu mateix. La meva obra és molt sèria. El que jo escric, encara que sigui un llibre infantil, és molt sèrio. Jo no sóc sèrio. Jo em ric de tot i llavors, clar, o sigui, si t'enrius tu mateix, desarmes els que es volen riure de tu. No els hi dones bales a la seva pistola. Pensa, coi, per què em tinc que ficar amb el tartamut aquest si no li afecta? Pues ja està, així de fàcil.
Jordi, què t'agrada més, escriure per adults o per nens?
És que m'agrada escriure. M'és igual el que escrigui. Jo sóc escriptor. Igual del gènere, es faci sense ficció, de policiaca, de negre, tal. O sigui, el fet de sentar-me a escriure i parir una història, inventar alguna cosa, és genial. Quan fa... L'única etapa de la meva vida que he estat sense escriure 5 mesos va ser quan aquell camioner malparit va matar la meva dona, en cocainòmano perdut, i vaig estar sense escriure 5 mesos. I saps que quan vaig escriure, què vaig fer? Llibres per nens i d'humor. Volia riure. I volia escriure per nens. Però vull dir, va ser un moment de la meva vida que necessitava fer això per recuperar-me jo com a escriptor. Per tant, m'és igual el que escrigui. Quan escric és quan sóc feliç. I un dia escrius un llibre d'humor i te'n fots a riure, t'hi escrius un drama tràgic i et fots a plorar quan l'acabes. Bueno, això és ser artista, no hi ha volta.
De què tens ganes d'escriure ara?
Bueno, aquest estiu, mira, és l'últim dia que estic a Barcelona. Demà me'n vaig a Vallirana i em tancaré allí 3 mesos. Ja tinc els guions dels llibres fets per aquest estiu. Els guions estan acabats, només tinc que escriure'ls. Durant tot l'any, els viatges que he fet, ara vinc de Màlaga, tot. Bueno, pues ja tinc 7 o 8 guions acabats. I començaré a escriure i aniré parant. Llavors, hi ha de tot. Hi ha un policiac, hi ha un parell de llibres durs per gent jove, hi ha un parell de coses infantils d'humor, hi ha de tot. I a vegades acabo un llibre avui i el dia següent m'aixeco i t'ho juro que no sé per quin començar. I deixo que l'instint em digui, mira, va, Avui començaré aquest.
Quantes històries tens obertes ara?
No, obertes, al cap en tinc 50.
Val.
Amb el guió acabat, en tinc, ja tinc 7 o 8. Uh-huh. Però quan les escrigui, les faré d'una en una i amb tota tranquil·litat. Bueno, soc ràpid. Tinc una cosa, tinc la meva vida documentada dia per dia. O sigui, tu em preguntes...
Tu tens tota la teva vida documentada dia per dia?
Tinc, de quan era jove et feia un diari.
Això voldrà dir unes memòries?
Sí. No, bueno, n'he publicat diverses. Et puc avançar una exclusiva. Al setembre publico, per fi, les meves memòries musicals. Mis años rockeros. Explicaré, per fi, quan vaig fundar les revistes, quan vaig dirigir Disco Express, quan vaig fundar Superpop, quan vaig fundar Popularun, i les seves historietes amb el Freddie Mercury, o amb tota la gent que vaig... el David Bowie, la gent que vaig conèixer aquells anys quan era comentarista musical. I he publicat unes memòries, fa 10 anys, literàries, en les quals explico... Tots els llibres, com et dic, els tinc... La Reta Oculta, guió del tal al tal, escrit del tal al tal, perquè cada dia, quan acabo d'escriure... És un costum. Apunto les pàgines que he escrit i els capítols que he escrit.
Boníssim, això.
Ho tinc tot fet, ho tinc tot documentat. O sigui, si tu em dius, Jordi, La Verdad Oculta m'ha encantat, i el capítol 53 m'ha deixat garratibat. Bueno, vaig a casa, agafo el guió del llibre, fet a mà, i et puc dir, aquest capítol el vaig escriure el 4 d'octubre per la tarda.
Boníssim, això.
Perquè tinc cada dia apuntat el que escric. O sigui que jo amb això soc molt transparent.
No? Mis años rockeros, que ho tindrem això a partir del setembre, m'has dit?
Mis años rockeros al setembre surt, sí. Silex Ediciones... No el volia fer.
No?
Costava molt. No. Però el motiu és el següent. Quan era director de Disco Express, o vaig fundar Popular 1 amb 25 anys, saps què passava? Que tenies 25 anys, eres jove, i als 25 anys, ho sento per la gent que m'està sentint, a 25 anys, encara som gilipolles. Encara... Jo era el director de la revista. Jo no em podia dir al Michael Jackson, Michael, una foto, per favor, perquè era el director. Llavors, claro, què passa? Que no tinc fotos amb quasi ningú. Les que tinc me les han fetes. El que estic amb Queen fa 50 anys, les estic entrevistant. Me l'han fet amb Leonard Cohen. Estic entrevistant.
Aviam, per qui no ho sàpiga. I ara has dit uns quants noms, eh? En Jordi Sierra ha estat Leonard Cohen, Freddie Mercury, Michael Jackson, David Bowie...
En tots els que vulguis.
Podríem dir tots, eh?
Els anys 70, tots.
Quin és el que t'hagués agradat més conèixer i ho has aconseguit?
El Lennon. Me'l van matar abans que el conegués. I era el meu germà.
No el vas conèixer.
Era el meu germà gran. Era un germà gran. Per tant, com estava dient, com que no tinc fotos, deia, és que aquest és un país de fantasmes. Aquí hi ha molt fantasma, suelto. No, jo. I jo sí que he estat. Però, clar, no, com puc demostrar que he estat amb Michael Jackson 4 vegades? L'última, el 88, encara era negre, a Roma. Pues, no puc demostrar-ho. I, bueno, de l'any passat van començar a haver-hi aniversaris i la gent, a Popular 1, són molt amics meus, però surt el Martín i la Berta dient, perquè hicimos Popular 1, Berta i jo, i dius, un momento, que éramos tres, tío, com que Berta i... Éramos tres, o sigui, llavors vaig dir, saps què? Tinc que fer les memòries, perquè jo recordo, a més, tinc les dates, dia per dia, puc explicar la història dia per dia, el que va passar i el que vam fer.
És una petita venjança?
No, perquè som amics amb la gent.
Per això he petita.
No crec en les venjances ni aquestes coses. Però me'n vaig afartar que tothom fes memòries parlant de coses que no han viscut. Penso una cosa, a Espanya, als anys 70, es van fer 7 revistes, 7. De les 7, 5 les vaig cofundar jo. Cofundar vull dir que no era el de la pasta, jo el que escrivia, però estava allà al naixement. I de les altres dues, una la vaig dirigir, Disco Express, que va ser la més important, i l'única que no vaig dirigir ni vaig fundar va ser Vibraciones. Per tant, coi, soc un tio que ha fet història i creat les revistes que més importants. El Disco Express, quan la vaig heredar del Joaquín Luqui, era una revista bastant hortera. I la vaig convertir en una revista rockera, amb pàgines centrals, articles... Ja, clar, jo tenia avantatge, feia articles llarguíssims, cosa que ningú feia. Vaig crear un model de periodisme musical que no existia. Llavors, tot això, al final dius, coi, o reivindiques tu, perquè fa 54 anys, o ningú se'n recorda, o no ho saben. Així que em vaig decidir a fer les memòries, i ja estan fetes, i surten al setembre.
Què em deies de la gent de 25 anys d'avui en dia, Jordi?
Sí, no, i fins als 30, ja no, és que... Jo, aviam, t'imagina't, 22 anys, director d'una revista musical, a Londres, a Nova York, amb 22 anys, era un passarell, jo. Venia de treballar a la construcció, d'estudiar aparejador, i em trobo viatjant en primera classe, anant a concerts, i parlant amb tots els grans de l'època. Treballava amb això, vivia d'això, tenia un sou. Però vulguis que no, ets un criu amb 22 anys. Avui en dia veig com escrivia amb 22 anys i penso, hòstia, i jo vaig crear una època? Però sí, perquè era un criu que escrivia, i ho accepto, no hi ha volta de fulla. I vaig deixar la música molt jove, perquè m'ha fet fer novel·les. I ja et dic, no tinc 30.000 discos i no en tinc cap firmat per ningú. Què m'hagués costat portar un disco a tots els de Genesis? Peter Gabriel, Phil Collins, el Michael Rutherford... Me firmeix el disco? Ni se m'ocorria. Com el director podia demanar aquestes coses? Llavors, jo penso que encara, quan ets jove, no ho saps. Però ets tonto del cul, i no ho saps.
Giro, què tal?
Hola.
Bon dia.
Ai, hola.
Quants anys tens tu, Giro?
24, Jordi. 24, estàs amb una gilipolles tonto del cul al costat. Encantada.
No vull dir que no siguis intel·ligenta, llesta, preparada, que sigui tal i qual. Jo la teva edat ja era pare, vull dir que no vol dir això. Però en el fons, quan tinguis... Ja, recorda aquest dia, 23 o 24.
24 de maig.
Recorda aquest dia, dintre de 25 anys, quan tinguis 50 i diràs, o si és veritat, mira que era passarell jo en aquella època. Mira que era no sé què. Recordo, perquè és inevitable. Vull dir, no vull dir... Aviam, jo en tinc 76, no he fet la mini, però vull dir que he viscut, i sé de què va. Ja ho recordaràs, ja.
T'ho prometo que ho recordaré.
Sí, sí, ja.
100%.
Jo sóc una persona que deixa empremta, no t'oblidaràs mai de mi.
Em faré una foto amb tu perquè, mira, si una cosa tenen els passarells actuals és que n'aprenen dels antics, llavors. Com que tu no et feies fotos amb persones importants, jo avui me la faré amb tu.
Però és que avui en dia hi ha, a més,
així
hi ha mòbils.
Ja podré dir que està...
Hi ha mòbils, hi ha molts mitjans. En aquella època o te'l feia un fotògraf allà professional o no tenies fotos. O sigui que...
Molt malament, això de no fer-se fotos amb els grans.
No.
Avui ja tinc
la N'estic molt apenedit perquè hi ha gent que estava allà, que m'hagués costat molt poc dir-li amb algú, ei, fem una fotografia. Però, clar, jo era el director. Ara anem.
Escolta, Jordi, ara anem aquí. Arriba el moment de l'entrevista, que ve cap al final, que portes una estona aquí xerrant, que ja has agafat confiança, que t'has anat deixant anar, i arriba el punt àlgid de t'has de deixar anar més.
Jo l'agafo sempre
no
la confiança.
Dit, vinga, som-hi. Llavors venen unes preguntes incòmodes, apèn tu el que entenguis per incòmodes, però més deixades anar, així que som-hi. A veure, jo t'he dit, i reconec que estic fascinada amb la teva vida, sobretot. Més amb, o sigui, amb el que escrius, evidentment, però amb les teves vivències. Hi ha algunes que m'han marcat molt, algunes que dius, dona per escriure un llibre o uns quants llibres, gairebé 600 com els que has escrit tu, entre aquestes. Resulta que, quan tenies uns 12 anyets, encara eres més passarell que jo, la mestra va dir als alumnes que escrivíssiu una redacció lliure, temàtica lliure, del que volguéssiu. I va, i tu, Jordi Sierra, escrius sobre una història d'un marcià verd, pelut...
Babós.
I que baixa de Mart a la Terra i es perd. Tu ets conscient, Jordi Sierra, que vas escriure E.T. amb 12 anys, sí, abans que Steven Spielberg?
Sí, sempre ho explico, això. Dic a l'Spielberg, el molt guarro, em va copiar.
Doncs sí, perquè...
Em va copiar perquè era el mateix. Els dic als nens, però veieu, la vida que és injusta, ell es forra, i a mi la tia em clava un zero que em deixa esparverat. Un zero! I vaig dir-li, maestra, un zero, per què? I llavors va ser quan em va dir, inútil i tot això. Inútil, sí.
Un any més que tu, només Steven Spielberg, jo crec que va recuperar... Encara conserves aquesta redacció?
No, home, no, era un treball escolar. Ho guardo tot, menys el primer que vaig fer amb 8 anys, en l'hospital...
Assalto al First National Bank.
Exacte, el va tancar el meu pare.
Això?
I em va dir, estudia matemàtiques, 8 anys, eh? A partir d'aquí mai vaig ensenyar res a ningú. Llavors, si aneu... Jo tinc la Fundació Sierra i Fabra, molt a prop d'aquí, a la plaça de l'Olivereta, a Sants. Hi ha la Fundació, el Centre Cultural Sierra i Fabra, i el museu, a la part de...